Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 26 d'abril, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans, rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tuñón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui, entre d'altres coses, parlarem de que es posen ja en marxa les oficines virtuals que tramitaran les ajudes europees per rehabilitar unes 600.000 vivendes. Avui en parlarem amb la Marta Martínez, que és la coordinadora de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. També farem una crida a la tranquil·litat davant dels casos d'hepatitis aguda greu detectats en infants a Catalunya. És necessària l'alerta sanitària, però no l'alarma social. Això ho diu el nostre convidat, que és el doctor Jesús Quintero, que és hepatòleg pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron. I un especialista en mediació insta els advocats a formar-se, especialitzar-se i recomanar-la més als clients. Avui en parlarem d'això, concretament amb el Carles García Roqueta, diputat responsable del Centre de Mediació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. I finalment posarem una mica d'espectacle a aquesta Linterna COPE Catalunya, perquè Broadway aterra a Barcelona amb Company el musical. Serà del 22 de maig al 12 de juny al Teatre Apolo. Ja sabeu que és un musical dirigit per l'Antonio Banderas. Avui parlarem amb l'Anna Moliner, que és actriu d'aquest gran musical. I abans d'entrar en matèria, el que fem, com sempre, a les 7 de la tarda i 2 minuts, és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera les properes hores. La veritat és que avui el temps ha estat primaveral. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya intervals de núvols mitjans i alts, augmentant a la meitat occidental a cels ennuvolats amb precipitacions. També es veurà reduïda la visibilitat a zones altes per pols en suspensió. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran, sobretot al terç nord, amb uns valors que seran de 9 graus a Girona, de 10 a Lleida, d'11 a Tarragona i de 12 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes baixaran a la meitat occidental i no canviaran molt a la resta, amb unes màximes de 24 graus a Girona, de 20 a Barcelona i a Tarragona i de 19 a Lleida. Per últim, el vent serà fluix i de direcció variable, amb brises al litoral i a la tarda predominarà el vent del sud a l'interior. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies per la informació i anem ara a les carreteres. Com es circula a aquestes hores? Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora el més destacat és un accident que s'ha produït fa una estoneta a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès. Queda un carril tallat en sentit sud, anant cap al Papiol, sentit Tarragona. Hi ha aturades importants de gairebé 8 quilòmetres, gairebé entre Santa Perpètua, Sant Cugat del Vallès, aquests 8 quilòmetres amb lentitud, retencions, com us dèiem, autopista AP7 i en sentit sud a causa d'un accident. Encara hi ha carril tallat al trànsit. A la resta de vies parlaríem d'aturades més o menys habituals. Destaca el tram de retencions d'un parell de quilòmetres a l'autovia A2, a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona. I a l'extrem nord, C58, també amb aturades de 4, gairebé 5 quilòmetres, gairebé des de Ripollet fins al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I arriba ara el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant que 2 de cada 3 metges que treballen a la sanitat privada, Yolanda, no se senten ben tractats per les mútues, segons una enquesta del Col·legi de Metges de Catalunya.
Sí, es queixen de retribucions baixes, poc interès per la innovació i també per la qualitat assistencial. El Col·legi alerta d'una oferta de pòlisses low cost que es tradueix en precarietat per als professionals i en un mal servei per als ciutadans. El president del Col·legi, Ramon Padrós, parla d'una tempesta perfecta i li demana al conseller de Salut que posi ordre.
Amb pòlisses de 15 euros no es pot donar una atenció de qualitat. I arribats aquí, per nosaltres, és l'element fonamental. L'atenció de qualitat, la seguretat clínica, la qualitat de l'acte mèdic i el contínuum assistencial són matèries innegociables. I, per tant, reclamem al Departament de Salut que intervingui.
El col·legi adverteix que les pòlisses amb preus molt baixos sovint van acompanyades de poca claredat sobre la cobertura de serveis. Gairebé el 32% de catalans ja té una assegurança privada, una tendència cada vegada més a l'alça.
I els Mossos d'Esquadra han trobat restes d'ADN de la menor brutalment violada a Igualada al pis de l'únic detingut.
Sí, concretament les han trobat a la seva habitació. L'home de 20 anys i amb antecedents per fets similars es troba des de dissabte en presó provisional. S'ha activat, per cert, el protocol de suïcidis i autolesions per al detingut després de ser avaluat per un psiquiatre a la presó. Segons l'advocat de la víctima, amb la troballa del ADN a casa del detingut podem estar més a prop de la resolució del cas.
I l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona li demana explicacions a Ada Colau pel que molta gent va veure durant la Diada de Sant Jordi.
I el que van veure són civils regulant el trànsit amb alguns carrers del centre amb xiulets i armilles grogues. Una funció que correspon a la Guàrdia Urbana però que el consistori va deixar en mans d'auxiliars. Eugenio Zambrano, portaveu del CESIF, diu que és una falta de respecte, és una usurpació de les funcions policials i sense seguretat jurídica.
¿A quién le va a pedir usted responsabilidades? Las responsabilidades es del ayuntamiento, serán para el ayuntamiento. Y de las responsabilidades que de ahí pudiesen derivar vía judicial, lo pagarán el erario público, lo pagarán entre todos los ciudadanos. Esto es una más a la que ya nos tienen acostumbrados Albert Batlle y Ada Colau.
Segons l'Ajuntament, la mesura formava part del dispositiu de Sant Jordi. S'acostumen a utilitzar auxiliars en casos com la diada, concerts o curses perquè els agents de la Guàrdia Urbana es puguin dedicar a altres funcions.
I els comerciants del centre de Barcelona i Holanda celebren la tornada del turisme internacional.
Sí, perquè els ha permès tirar endavant després de 2 anys molt durs de pandèmia. Res a veure amb el que pensa un sector de l'Ajuntament, com el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, que ha dit que la concentració de turistes ha estat insuportable i que no aporta res de bo. Li contesta Núria Aparicio, directora de Barcelona Oberta, anima a Rabassa a fer-li aquest comentari a tots els que han patit un ERTO perquè no hi havia turisme.
És evident que ells no volen el turisme i no volen que Barcelona sigui una ciutat que estigui posicionada en el món com ha estat històricament. Jo li podria dir al regidor Rabassa una resposta que em va donar una de les persones que treballa amb mi i que va dir, es nota que aquest senyor no ha estat 2 anys en ERTE.
Núria Aparicio creu que el model de ciutat que voldria l'Ajuntament no té res a veure amb el que representa Barcelona al món. De fet, Barcelona és una de les 5 ciutats que més gent vol visitar.
I els sindicats de Nissan amenacen amb noves mobilitzacions si no es tanquen tots els serrells pendents per reindustrialitzar la planta de Zona Franca.
El Consorci de la Zona Franca havia de presentar en un mes una proposta sobre la gestió dels terrenys que abans ocupava la companyia Nippona. Això es va dir en l'última reunió del passat 14 de març i, de moment, la situació està encallada i no es pot avançar. Manel Sanz, representant d'UGT a Nissan, critica aquest silenci en un moment clau.
Lo que no pueden hacer es hacer una dilatación constante en el tiempo mirando no sé qué tipo de interés o qué hay detrás. Ese detrás, entendemos que si hay un tipo de información que es negativo, lo tienen que transmitir en la mesa y trabajarlo dentro de la mesa y tomar una decisión dentro de la mesa.
Els sindicats recorden que hi ha 1.500 treballadors que porten ja 5 mesos a l'atur esperant notícies dels 2 projectes fins ara validats. Un hub d'electromobilitat a la Zona Franca i a Montcada i el projecte de Silence també a la Zona Franca.
I el Servei Català del Trànsit intensifica aquesta setmana els controls contra les distraccions a les carreteres.
Distraccions que estan darrere del 23% dels accidents. Parlar pel mòbil, sintonitzar la ràdio, programar un GPS provoca 1 de cada 4 accidents amb víctimes. Ana Pintó és la subdirectora general de Seguretat Viària.
L'any 2021 les distraccions van continuar sent la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes. I aquestes distraccions van ser al darrere d'un 23,5% de la sinistralitat.
La intenció d'aquesta nova campanya és conscienciar els conductors de la importància de no manipular dispositius quan es condueix. En l'última campanya, que es va fer el mes de novembre, es van imposar gairebé 2.800 multes i més de la meitat per l'ús de telèfons mòbils.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I a les 7 i 9 minuts haig de dir que avui m'he posat molt contenta escoltant senyor Gil, Esports Cope Catalunya, perquè...
Què tal, Montse? Bona tarda,
bona
companys.
Bona tarda, han posat vostè...
S'ha posat contenta vostè escoltant què?
Esports Cope.
Ah, vale, vale. Per algun motiu concret? Pel
sí,
programa
sí.
En si?
No,
o...
no, perquè han posat el Virulai.
Home, aviam, sí, clar, potser l'audiència no ha caigut que demà...
Sí, demà.
és Nostra Senyora de Montserrat.
Exacte.
Que és el sant de la Montse.
Exacte, exacte.
Esperem, sí, esperem, aviam si la Montse se retrata i porta uns
també,
pastissos,
també.
Uns sandvitxos.
Un berenar, un berenar.
Un
però
berenar, unes Coca-Coles.
La Junta del Barça per què ha anat a Montserrat en concret avui?
Doncs per fer junta directiva, per fer cobrir un calendari social, per algunes coses que, miri, millor que jo que ens les expliqui el Víctor Navarro, perquè és calentet, calentet,
ah, sí?
De fa 4 minuts el comunicat oficial després d'aquesta reunió de la directiva del Barça a Montserrat. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Simonse. Avui hem estat allà
sí.
A l'abadia. Ho hem passat bé. El president del Barça, Joan Laporta, està molt a gust. I com deia el José Luis Gil, fa un moment ha arribat, fa 5 minuts ha arribat aquest comunicat. Ha acabat aquesta junta directiva del més important, doncs, que arriben a un acord amb l'abadia de Montserrat de col·laboració entre el Barça i el monestir fins al 2025 i que no entenen les demandes creuades que hi ha amb la Confederació Mundial de Penyes i no entenen aquest ambient hostil, diu el comunicat, que hi ha de la Confederació Mundial de les Penyes. Evidentment, no només han parlat d'això, han parlat, sobretot, de què fer amb el tema econòmic. Han parlat de CBC, de Barça Studios, i ja ens avisaven fons de la junta directiva abans de començar aquesta junta que el que deixaran és tot molt encaminat perquè a la propera junta puguin signar o l'acord amb CBC o la venda d'un percentatge de Barça Studios. Això portarà molts diners als comptes del Futbol Club Barcelona, permetrà acabar més o menys bé els pressupostos d'aquesta temporada i, sobretot, anar al mercat d'estiu amb calés. Avui estava important això a la Junta Mateu Alemany, l'home encarregat dels fitxatges, del director de l'àrea de futbol, que li ha exposat com està la situació de la plantilla del Barça a tots els directius del Futbol Club Barcelona. Evidentment, el monestir, abans d'aquesta junta, han dinat bé a l'hotel que hi ha al costat del monestir, s'han fet fotografies de grup a l'explanada, han visitat, no podia ser d'una altra manera, a la Moreneta, han pregat, han entonat el virolai, han fet el prec del Salve, tot això ho han fet abans de la junta, o sigui que han estat tot el dia, perquè han estat des de 2:15 del migdia fins fa res que ha acabat la junta, fins a les 7 de la tarda, i ara estaran baixant ja de la muntanya de Montserrat. Però això ens deixa aquesta junta directiva, i important perquè en els propers 2-3 setmanes, les properes 2-3 setmanes, podria perfilar-se ja aquest acord amb CBC o la venda d'un percentatge de Barça Studios.
Jo no sé com ha dinat la junta del Barça, però em diu un ocellet que vostè tampoc ha dinat gens malament,
Home.
Hem dinat bé al poblet que hi ha al costat
quan
de
Víctor Navarro diu, dinat bé.
Olesa de Montserrat.
Monistrol.
A Monistrol. De segon, Secreto Ibérico, estava molt bo.
Home.
I hem agafat unes coques per la família, perquè ma mare també és un Montse, llavors per demà així...
Bona gent. Per cert, la Moreneta estava ben guarnida o no?
Ah, sí, l'hem visitat també nosaltres. Estava bé, tot bé. Hi havia molts nens d'escoles que estaven fent excursió, que per cert...
Estaven escoltant la COPE, no?
Sí, i per cert, li han preguntat a la porta, li han dit, president, fitxarà Haaland, i la porta li ha dit a un nen, Haaland no. O sigui, ha negat que vingués el davanter del Borussia encara, i té contracte, que vingués al Futbol Club Barcelona. Així que sobre la via Lewandowski, només.
Molt bé.
Bueno, una salutació per la Montse, la mare d'en Víctor Navarro, que avui, senyora Montserrat, ha dinat molt bé el fill, I ha fet de tot.
No, gana el Víctor no passa, no. Ja t'ho dic jo, que d'una manera o una altra gana no passa. Ja pots posar-li el paper de celofan a la parella, que demà... Tindrà continuïtat, al Quantum.
Gràcies, senyor Navarro.
Sí, vinga, que vagi molt bé la tarda, Montse i José Luis.
Gràcies.
Adéu, Víctor, bona tarda.
Escolti'm, Araujo 2026.
Sí, era una de les renovacions que estaven pendents sobre la taula. Fa uns dies ja vivíem aquesta reunió al centre de Barcelona entre Mateu Alemany i els agents del jugador. Bona sintonia que es plasma en el dia d'avui amb aquesta continuïtat d'Araujo en blaugranà fins al 2026. Clàusula de rescissió, 1.000 milions. El defensa uruguaià del Barça, supercontent.
Es una felicidad enorme. Cuando llegué al Barça B era algo tremendo. Se veía todo como muy grande, subir al primer equipo. Es bastante complicado y hoy estar acá en el primer equipo, ya jugando más de 75 partidos, poder renovar, poder quedarme acá, es una felicidad enorme, ¿no? Es una satisfacción de decir que el trabajo se está haciendo muy bien y esperemos que siga así por mucho tiempo más.
Amb aquesta continuïtat d'Araujo, el Barça fins al 2026 queda una renovació i mitja per tancar. Per què una renovació i mitja? Doncs perquè la mitja, la una, és la de Gavi, que està encara sobre la taula de Mateu Alemany, i la mitja és la de Sergi Roberto. Les dues parts ja han arribat a un acord. Sergi Roberto accepta l'última proposta que li va fer el Futbol Club Barcelona, una temporada més, rebaixa significativa de sou, i ara les parts han de revisar negre sobre blanc per acabar de fer la signatura. Sobre Sergi Roberto, precisament, hem preguntat avui a la parròquia blaugrana el nostre compte de Twitter. Us agrada que Sergi Roberto continuï una temporada més al Barça? Opció més votada, el no. 79% de copenautes es quedarien a Sergi Roberto a la plantilla, un 21% de copenautes.
Home, amb un 50% de sou, la meitat del sou i un any de contracte, no?
Sí, ha estat un estira i arronsa que potser s'ha estirat més en el temps del que caldria. Yeah. Recordem que Sergi Roberto és un dels quatre capitans de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Jo crec que totes les parts han jugat les seves cartes i jo crec que al final la partida l'ha guanyat el club i l'ha guanyat també Sergi Roberto, perquè ja i es comenta que la figura de Xavi ha estat determinant com perquè el Barça no deixi a Sergi Roberto en mans d'un altre club.
Escolti'm, a banda del Virulai a Esportscope, avui hem sentit la veu del jugador de l'Espanyol, Adrià Pedrosa.
Adrià Pedrosa, lateral esquerrà de l'Espanyol, un dels jugadors més regulars dintre d'aquesta temporada que està fent l'Espanyol de la mà de Vicente Moreno, jugador que acaba contracte al 2023, en aquest cas. Va de contractes avui la cosa. Els últims dies hem vingut explicant a Esportscope que hi ha dues possibilitats de solucionar aquest tema. Una, que Pedrosa accepti les negociacions per renovar que està mantenint amb l'Espanyol. Hores d'ara, amb Rufete. Anem a veure com queda el tema de la direcció esportiva de l'Espanyol. Un altre tema, com que Pedrosa acaba contracte el 2023, si no hi ha un acord en properes setmanes, doncs l'opció que adoptaria l'Espanyol seria girar 180 graus i col·locar Pedrosa en el mercat per fer una bona venda. El jugador està per la feina de quedar-se a l'Espanyol, però ara mateix es vol concentrar en el que queda de temporada. Avui ha passat per Esportscope i al voltant de la seva renovació, amb Joan Batllori i Quique Iglesias ha comentat això.
Yo creo que estoy intentando dar el máximo, claro que tengo mucha mejora en todo, pero estoy intentando dar el máximo pues para quedarme aquí, para seguir. Yo tengo contrato, como sabéis, entonces yo me centro en lo mío, quedan 5 partidos, son, como siempre dice todo el mundo, los últimos 10 partidos de la Liga son los más importantes, entonces tengo que dar el callo hasta el final. Y nada, me voy a centrar en lo mío y cuando acabe la temporada ya veré lo que hago. Bueno, ya nos sentaremos todos juntos también, porque yo ahora estas cosas no las estoy llevando. Les digo que me dejen un poco de lado porque es meterte pajaritos en la cabeza que no te van a servir de nada ahora.
¿Tú quieres renovar por eso, Adri?
Sí, esto también es... Yo llevo, creo que este es el octavo año ya que estoy aquí. O sea, yo estoy muy feliz, estoy aquí con mis amigos en mi casa porque yo, bueno, como la gente sabrá, soy de Castelldefels, que está aquí al lado. Entonces yo quiero seguir aquí, pero bueno, ya se verá, ya te digo.
Igual te l'has trobat algun dia pels carrers de Castelldefels, a l'Adrià Pedrosa, i no t'has adonat. La pregunta blanquiblava del dia al nostre compte de Twitter ha donat la volta quan els resultats. Preguntàvem en clau blanquiblava, en clau espanyolista, què us agradaria que passi a Adrià Pedrosa quan s'acabi la temporada, que renovi o que el club faci una bona venda. Havia començat guanyant el dia l'opció de vendre Adrià Pedrosa, però ara mateix està guanyant l'opció de la renovació. Per poquet, 51-49, però hores d'ara, la majoria de copenautes, Twitter@esportscope, volen que Adrià Pedrosa continuï a l'Espanyol la propera temporada.
Senyor Gil, què passa a les 9?
Doncs que hi ha un Gran Canària Morabanc Andorra, a l'Eurocup, a pista del Gran Canària. Això és eliminatori a partit únic. El que guanyi continua viu, el que perdi, maletes i eliminat d'aquesta Eurocup. Un Morabanc Andorra que té nou entrenador des de fa uns dies, Òscar Quintana. També en bàsquet, el Barça ha arribat a Munic i tenim una bonica història vinculada a l'organització de la Copa del Rei del 2023. Vostè m'ha preguntat i jo li dic, sí, és veritat, miri, Rubén Guijarro, l'alcalde de Badalona, ha confirmat que voldria que Badalona fos la seu de la Copa del Rei de bàsquet 2023. Mm. I vostè m'ha dit, doncs tindrà competència. Tindrà competència al costat. Barcelona. Perquè l'Ajuntament de Barcelona està treballant també perquè el Palau Sant Jordi sigui escenari d'aquesta fase final de la Copa del Rei de bàsquet 2023. Home, guanyi qui guanyi, sigui el que sigui, doncs que es quedi a casa i no que no vagi a una altra ciutat. Per cert, futbol sala, sorteig de les semifinals de la Copa del Rei, 14 o 15 de maig, a Jaén, Santa Coloma, futbol sala, Antequera.
Senyor Gil, no li dic que em canti Rosa d'Abril Morena de la Serra, guardi per demà.
Ja seria per rematar el dia.
Fes-ho demà.
Veu d'avi i Virulai al canto.
Més informació a Cope Ponés i a Esports Cope. Gràcies, Gil. Fins demà.
Demà més. Demà l'espero, eh?
Més i millor. Gràcies.
Vale, sí.
I d'aquí un moment en parlarem d'aquesta posada en marxa d'oficines virtuals que tramitaran ajudes europees per rehabilitar uns 60.000 habitatges.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Arriba al Liceu Giselle d'Akramkan. Una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios...
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Catalunya i Andorra.
Les oficines virtuals que han d'ajudar a tramitar les subvencions dels fons europeus Next Generation per la rehabilitació d'habitatges ja es troben en funcionament. Són les oficines tècniques de rehabilitació OTR, gestionades, entre d'altres, pels col·legis professionals d'arquitectes, arquitectes tècnics i administradors de finques. Avui en parlem amb la Marta Martínez, que és la coordinadora de l'oficina tècnica de rehabilitació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Marta Martínez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Marta, estem molt lluny, no?, dels estàndards europeus en cultura del manteniment i la rehabilitació. Per què?
Sí, evidentment, tenim que fer aquest esforç d'impulsar la rehabilitació des d'aquest punt, sobretot de vista energètic, no?, que a la resta d'Europa, sobretot per les seves condicions climàtiques, doncs des de sempre s'hi han volcat més, i aquí doncs estem més relaxats i ens trobem amb aquestes normatives europees que ens arriben i que ens forcen, ens obliguen a anar-nos apropant a poc a poc als estàndards europeus.
Mm-hmm. Marta, diuen que les condicions d'aquestes ajudes són immillorables i que les oficines fareu el procés per demanar les subvencions molt més fàcil. És així? Com s'ha de tramitar?
Sí, així. És una molt bona oportunitat per aquells propietaris, aquelles comunitats de veïns, que tinguin en ment o que s'hagin plantejat de fer algun tipus de rehabilitació a l'edifici, però que no sempre hi ha aquesta component econòmica que ens frena. Doncs aprofitem aquests fons europeus, els Next Generation, per fer aquestes millores, no? I aleshores que conegueu que hi ha aquestes oficines tècniques de rehabilitació des de les que us informarem. Us ajudarem en tot el procés de la sol·licitud de l'ajut. I acompanyant des d'un inici previ durant el procés i quan estigueu fent les obres. Uh-huh. I aquí també inclús posar-vos en contacte amb xarxa de professionals per al tema de rehabilitació, no? Tot uh-huh. el que necessiteu, doncs aquest és l'objectiu de les oficines. Uh-huh. Doncs de donar-vos aquest recolzament, sobretot a propietaris que molts d'ells doncs, no s'han trobat encara embarcant-se en el que és la rehabilitació pròpiament i amb aquesta connotació d'energètica, no?, que encara ens costa.
I tant. A la distribució de les ajudes, òbviament, s'han marcat uns topalls, però crec també que la quantitat de la subvenció podrà augmentar en el cas de famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat.
Sí, així és. hi ha uns topalls, com bé dius, uns límits de subvenció, uns percentatges, però en comunitats de veïns que hi hagin alguns casos de vulnerabilitat econòmica, bé que es justifiqui segons uns barems, doncs es pot arribar fins al 100% de la subvenció.
Uh-huh. Les obres de tant de rehabilitació com de nova construcció, crec, Marta, que han d'estar enllestides abans del juny del 2026, segons els terminis marcats en el Pla Europeu. Per què tanta pressa o tanta premura?
Bé, penseu que aquest pla de rehabilitació de l'habitatge està inclòs dintre d'un instrument financer dels fons Next Generation. I l'objectiu és, diguem que s'inicien tot just ara, encara en els propers dies obriran les convocatòries, però sí que la finalització d'aquest pla és el 30 de juny, com bé dius, del 2026. Per tant, sí que l'objectiu és, dintre d'aquests pocs anys que tenim pel davant, fer aquest esforç en rehabilitació i aconseguir que a poder fer 60.000 habitatges es puguin beneficiar d'aquests ajuts. Per tant, ens hem de donar pressa perquè no tenim molt de temps.
Uh-huh. Des de que ens vam assabentar d'aquesta notícia, d'aquesta posada en marxa de les oficines virtuals que tramitaran aquestes ajudes europees per rehabilitar uns 60.000 habitatges, com ha estat rebut? Crec que hi ha moltes entrades de gent que vol informar-se, no?, i que vol també aprofitar aquestes ajudes.
Sí, sí, així és. Nosaltres acabem d'obrir les oficines, vam fer la presentació oficial la setmana passada.
Cert.
I ja davant d'obrir-les per gent interessada en els fons Next Generation ja teníem consultes. Des que les hem obert, tenim nosaltres en la nostra casa, en el Col·legi d'Arquitectes, doncs més de 200 consultes ja fetes de propietaris, de comunitats de veïns que volen informar-se d'aquests processos, no? Uh-huh. De com poder optar a aquests finançaments.
S'ha de fer de manera presencial o hi ha un espai web?
És totalment virtual. És un espai web. Nosaltres tenim habilitada una web, que és rehabilitació.arquitectes.cat,
sí.
És a la que podeu entrar, trobareu informació de les subvencions, de les quanties a les que es pot optar, formularis de contacte per sol·licitar professionals si necessiteu, arquitectes que us puguin gestionar la subvenció, etc.
Doncs queda dit. Marta Martínez, coordinadora de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ha estat un plaer i, com dic jo, benvinguda seva siguin aquestes ajudes per rehabilitar tots aquests habitatges, i no ens ho hem de deixar perquè podem estalviar molts calés. Avui que en dia l'energia va tan cara, no? Doncs sí. És una de les coses importants, tenir aquest bon confort als nostres llars. Marta Martínez, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. I a veure si aprofitem aquests ajuts.
Doncs aprofitar-los. Gràcies. Sí. Fins a propera. Adéu-siau.
Gràcies.
De la tarde, 27 minutos. Esto es La Linterna, COPE Cataluña y Andorra. Ya sabéis que Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a revolucionar con ese seguro de coche, con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche, llamando al 917 700 700 917 700 700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones. I d'aquí un moment, a la Linterna COPE, en parlarem d'una crida, o farem millor dit, una crida a la tranquil·litat davant dels casos d'hepatitis aguda greu detectats en infants aquí a Catalunya.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Tan el debat a les xarxes socials, una possible relació entre l'hepatitis i la vacuna de la Covid. Els diversos casos d'hepatitis infantil aguda van despertar sospites. Algunes veus alertaven que una causa d'aquesta patologia podria ser de la Covid i d'altres que ho fos la vacuna de la Covid. Ara, dies després que esclatés l'alerta mundial de l'OMS, els experts descarten ara per ara una relació entre l'hepatitis infantil aguda i la vacuna contra la Covid. Avui és un plaer tenir entre nosaltres a l'hepatòleg pediàtric de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el doctor Jesús Quintero. Senyor Quintero, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
És necessària l'alerta sanitària, però no l'alarma social, no?
Exacte, jo crec que ho has dit perfectament. Jo crec que estem molt sensibilitzats davant de la pandèmia que hi ha hagut pel coronavirus, i llavors doncs, aquesta informació que ens arriba pot crear una alarma social. Però aquesta que ha d'haver-hi és una alerta sanitària. Els metges hem de conèixer la malaltia, hem d'estar alertes per poder-la diagnosticar de manera precoç i derivar-lo, en el cas que sigui necessari un centre de referència, però no ha d'haver una alarma social absoluta.
Des del punt de vista sanitari, doctor, les hepatitis agudes han existit sempre, i tot i que és probable un degoteig de casos, però descarten una explosió d'aquests.
Sí, el mecanisme que... A veure, tenim bastant clar que això sembla ser que estigui produït per un virus, no? I dintre dels virus, cada vegada més, tenim més relació amb un virus que es diu adenovirus, no? El que sí que tenim bastant clar és que el mecanisme en què aquest virus es transmetrà no seria ni de llarg tan efectiu com el de coronavirus. Si el coronavirus, tots tenim l'experiència d'haver tingut un cas i al voltant una explosió de casos al seu voltant, i en canvi, en aquest cas de hepatitis aguda greu, habitualment els casos no tenen relació uns als altres, és a dir, no hi ha voltant d'ells casos que estiguin referits, no?
Uh-huh. Els experts dieu que l'hepatitis aguda és una malaltia freqüent en pediatria que sovint passa asimptomàtica i que es detecta en una analítica.
Sí. Això, que nosaltres habitualment aquestes hepatitis les veiem amb relativa freqüència. Pensa, jo soc hepatòleg, és a dir, que en veig molta, però estic segurament esbiaixat, però en la pediatria se'n veuen freqüentment de pacients amb hepatitis. I a més normal és que siguin hepatitis que estiguin relacionades amb processos virals intercorrents i que solen cursar en pocs dies o setmanes sense molta sintomatologia i es curen soles, sense un tractament específic, no?
Uh-huh. La majoria de nens tenen què? Quadres de diarrees, vòmits, i també podria ser aquell color, no?, el canvi de pell a la part blanca dels ulls que s'engrogueixen.
En el cas de les hepatitis en general, no?, les hepatitis que tenen sense símptomes, aquestes normals no, però és veritat que en les hepatitis agudes greus la majoria de pacients solen presentar sintomatologia gastrointestinal els dies previs, no? Solen tenir nàusees, vòmits, no? Molt freqüentment també, pràcticament tres quartes part de pacients solen posar-se grocs, es poden posar grocs, la icterícia a la pell i també a la part blanca dels ulls, que és l'esclera, i algunes vegades un 50-60% dels grocs també tenen les caques de color blanc, no? És a dir, que és bastant cridaner, jo crec que és bastant fàcil detectar la icterícia i el que es diu acòlia o hipocòlia, que vol dir les caques de color blanc.
Aquesta relació que es parlava entre l'hepatitis i la vacuna de la Covid, hem de dir, doctor, que hi ha molts nens en aquestes edats que no estan ni vacunats.
Clar, sí, jo crec que la relació de la vacuna amb la hepatitis aguda greu la podríem descartar pràcticament al 100%, perquè és el que dius, és a dir, la gran majoria de pacients que han presentat aquesta hepatitis aguda greu són pacients menors de 5 anys i, per tant, pacients no vacunats del Covid.
Uh-huh. S'hauria de prendre algunes mesures d'higiene, doctor? O les habituals, la de rentar-se les mans...
Clar, és que saps què passa? Com que estem tan acostumats, ja les hem incorporat tant en el nostre dia a dia, rentar-se les mans, no estornudar-se a la mà, i la mà, utilitzar mocadors d'un sol ús, totes aquestes coses les hem incorporat molt en el nostre dia a dia ja. Llavors, bé, els mecanismes de transmissió de les infeccions virals, doncs, home, més o menys, diguem-ne, que amb les mesures habituals que estem fent ja, estarien ben cobertes, no?
Uh-huh. En el cas de que ens trobem, els pares que es trobin amb nens que tinguin doncs, aquest dolor abdominal, vòmits o aquesta icterícia, el que s'aconsella sempre és portar l'infant a un CAP o a l'hospital, no? I a partir d'aquí, imagino que els professionals sanitaris el que feu són proves de sang, de sèrum, d'orina, de femta, per analitzar i seqüenciar els possibles virus causants.
Clar, en general, jo us diria que la gran majoria, si no la pràctica totalitat dels nens que tinguin un quadre de vòmits, diarrea, anormal i corrent, tindran el que sempre han dit, que és una gastroenteritis. Uh-huh. Per tant, no tots els protocols diagnòstics i terapèutics d'una gastroenteritis no inclouen l'obligació de realitzar una analítica. Sí, no és necessari, ho dic perquè els pares, si s'adrecen al CAP o si s'adrecen a urgències, veuran que moltes vegades el professional que l'atén no li farà una analítica de primeres, perquè segurament la gran majoria d'ells doncs, tindran quadres de gastroenteritis normal sense necessitat de fer cap analítica, ho poden veure.
Yeah.
Ara, en el cas que el pacient estigui ictèric o que tingui les centres més pàl·lides, no? És de color més blanquinós, li faran una analítica, segur. I llavors, a partir d'aquí, és on s'haurà de descartar que tingui les transaminas altes, la bilirubina alta, i doncs, llavors sí que es faran totes les proves que siguin necessàries. Uh-huh.
Hem de dir que a Catalunya, doctor, fins ara s'han detectat dos casos dels 13 diagnosticats a Espanya. El que passa, crec, doctor, és que imagino que la gent, clar, s'ha passat tan malament durant tota aquesta pandèmia que hi ha molta por de tornar enrere.
Totalment. És el que et dèiem abans de la sensibilització de la gent. Tenim por tots, eh? Jo primer, també soc pare, eh? Tots tenim por de tornar a tenir doncs, aquesta, una explosió de casos d'una malaltia infecciosa i a més que afecti nens, no? Ens fa molta por. Per això cal ser molt rigorosos, no?, amb la transmissió de la informació, com esteu fent, no?
Efectivament.
Per, que arribi a la gent la informació, però amb la magnitud real, no? És a dir, no hem de poder dimensionar el problema. Estem parlant de 13 casos a Espanya, 5 casos a Catalunya. Sí, això es dimensiona amb una situació de, bueno, de tranquil·litat, no? Hem de detectar aquests casos, hem de poder-los diagnosticar precoçment, els hem de poder derivar de manera correcta a l'hospital de referència, si és necessari. Alguns d'ells no és ni necessari, perquè tenen una evolució que és bastant benèvola i els pares han d'estar tranquils. Signe d'alarma, sobretot,
Estic convençuda, doctor, que aquesta alerta sanitària no hagués estat notícia fa 5 anys, perquè recordem que d'alertes sanitàries n'hi ha hagut sempre, i si és necessari l'alerta sanitària, pues això, buscar els casos i per què passen, però no és necessària, com dèiem a l'inici, l'alarma social.
Exacte, totalment. Estic absolutament d'acord amb aquesta frase última.
Doncs li agraeixo moltíssim, doctor Jesús Quintero, hepatòleg pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron, i donem aquesta tranquil·litat als pares sobre aquests titulars que veiem que ja hem dit que no és necessària l'alerta. Si el nen es troba malament, doncs el metge, i a partir d'aquí esperem el diagnòstic. Doctor Quintero, gràcies, bona feina.
Moltes gràcies.
Interessant la conversa amb el doctor Quintero. Mira, echando la vista atrás, mirar que lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo, pues ¿qué ha pasado? Pues que se han disparado, incluso el de los seguros. Pero tú lo tienes muy fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, el consejo de la doctora Torrejón lo escucharemos a continuación, pero antes el consejo es que marques su teléfono, que es el 93-414-3631, 93-414-3631. Es el teléfono del Centro Médico Estético Starbene, en la calle Muntaner, 252 principal. ¿Y por qué es importante? Pues porque ese teléfono te va a poner en línea directa con ella, con la doctora Torrejón. Doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ese teléfono importante para esa primera visita informativa y además gratuita.
Hombre, yo creo que sí, en primer lugar, porque el paciente tiene una toma de contacto conmigo personalmente. Para mí es muy importante la visita porque veo si realmente puedo o no ayudar al paciente. Por eso para mí es fundamental que sea yo quien le vea, no alguien de mi centro, sino yo, uh-huh, en primera persona. Y luego para el paciente creo que también es importante pues conocer a la persona que va a llevar, digamos, la andadura de su tratamiento, que va a hacer el seguimiento, que se va a preocupar de que el resultado se produzca, que conoce las instalaciones. Es decir, yo creo que hay muchos factores, por lo que es muy interesante esa primera visita conmigo.
Carmen, seguramente hay muchas personas que están cansadas de hacer mil dietas, ir mal acompañados haciendo esas dietas, y muchos optan por la cirugía, pero antes de llegar a la cirugía, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Pues sí que las hay. Mira, hace unos años parecía que la cirugía era lo único que realmente podía ayudar a un paciente con sobrepeso. Hablemos ahora ya de un sobrepeso discreto, no hablemos del gran obeso ni de esos grandes problemas, sino de la realidad cotidiana que podemos tener cada uno de nosotros, que puede ser pues un sobrepeso que oscila entre 10 y 20 kilos, ¿no? Según intensidad. Y unos kilos que se van acumulando pues según las personas. Hay personas que se le acumula más en la barriga, hay personas que se le acumula en la barriga y en las piernas, hay personas que se le acumula fundamentalmente en las piernas. Es decir, que cada uno de nosotros, en base a nuestra genética, esa distribución de la grasa corporal va a ir cambiando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando adelgazamos, nos encantaría adelgazar de manera uniforme. Es decir, cuando le ponemos o le mandamos el mensaje a nuestro cuerpo, ponte a adelgazar. Bueno, pues decirle, mira, tienes que adelgazar de aquí, más que de aquí, y más de pierna, y un poquito menos de barriga, ¿vale? Nos encantaría poderlo dirigir de esa manera, solo con la alimentación, pero esto es imposible. Es decir, cuando se empieza a adelgazar solo utilizando el alimento, es decir, cerrando boca, como se suele conocer normalmente, vamos a adelgazar, pero no vamos a adelgazar sobre todo de la zona donde más queremos perder, donde más grasa tenemos acumulada. Cuando esto nos pasa, la mayor parte de las personas piensan que le pasa a ella solo, ¿no? Y desde aquí digo que no, que esto es un mal común, una situación que afecta a todas las personas, de que la pérdida de peso se realiza de manera un poquito irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Pues que vamos a empezar perdiendo donde menos falta nos hace, donde menos grasa acumulada hay, que digamos es donde menos trabajo le cuesta a nuestro cuerpo. Entonces, ahí, en esas situaciones, era donde hasta hace unos años pues se acudía fundamentalmente a lo que era la liposucción para perder más de una zona que de otra, ¿vale? Hoy por hoy se siguen haciendo liposucciones porque esta técnica quirúrgica sigue estando. Es verdad que la tecnología ha mejorado ostensiblemente, pero yo tengo que decir desde aquí que nosotros conseguimos remodelamientos corporales espectaculares sin necesidad de cirugía. Es decir, nuestros pacientes no pasan por quirófano. Nosotros utilizamos técnicas de remodelamiento corporal, inclusive en los grandes obesos. Es decir, la persona que tiene una obesidad mórbida, por ejemplo, y que tiene que perder mucho peso, también aquella persona quiere perder más de unas zonas corporales que de otras. También aquella persona, cuando hace la pérdida de peso, no quiere que se le descuelgue el tejido y quiere hacer una pérdida con calidad, ¿no? Una pérdida de peso con calidad. Pues bien, eso que es trasladable a los grandes obesos, es trasladable también a la persona con un sobrepeso, como he dicho, entre 10 y 20 kilos, que nosotros podemos seleccionar esa pérdida de peso, es decir, podemos ir llevando de la mano, para que me entienda el oyente, ¿no? Llevando de la mano el cuerpo y diciéndole cada semana, porque necesitamos visitas semanales para hacer ese programa de estimulación de pérdida y de remodelamiento, haciéndole perder de donde quiere. ¿Y cómo se nota esto, Monse? El mejor medidor es la ropa. Yo acabo de ver una señora en visita diagnóstica y le he dicho, yo, mire, cójase un pantalón, el que usted quiera, que no sea elástico, que no sea tipo leggings, y tráigaselo cada semana como si fuera un uniforme. Eso es lo que realmente al paciente le va a decir de dónde está perdiendo, que es justamente la zona de donde él quiere perder.
Muy bien, oye, pues muy interesante. Pues vamos a invitar a los oyentes a que marquen ese teléfono 93-414-3631, Centro Médico Estético Starbene, Muntaner 251 Principal en Barcelona. Te va a atender la misma doctora Torrejón y podrás remodelar ese cuerpo sin cirugía, porque poder se puede. Y está más que comprobado en la consulta de la doctora Torrejón. Carmen, muchas gracias.
Un abrazo.
Y buen trabajo. Hasta la próxima.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.
I a les 7 de la tarda i 43 minuts a la Linterna Cope Catalunya ens posarem en contacte amb el Col·legi de l'Advocacia perquè han celebrat un congrés enfocat en la mediació entre persones vulnerables i també per recomanar més la mediació als clients.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
un plaer tenir amb nosaltres en Carles García Roqueta, que és diputat responsable del Centre ADR Mediació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor García, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Digui'm què pensa si dic els advocats tenen l'obligació ètica i deontològica d'oferir la mediació als seus clients abans d'entrar en un procés judicial tradicional. Què en pensa?
Una frase excepcional, no sé si perquè és meva, però és una molt bona frase.
Això vol dir que hi ha vegades que no passa això?
Hi ha vegades que no passa això. O bé per desconeixement, o bé doncs perquè els companys no hi pensen, o bé doncs perquè també els clients li provoquen a que no es vulgui fer d'aquesta manera. I nosaltres doncs, bueno, hem de fer pedagogia, no? Pedagogia als advocats i hem de fer entendre als clients quina és la seva millor opció. Uh-huh. I entre elles doncs, podria passar el fet d'estar informats de forma transparent de que tenen altres mètodes alternatius a la via judicial.
Vostè que diu que, a més, creu que els advocats s'han de formar en la mediació i especialitzar-se en els diversos camps, com passa en el dret penal, civil, mercantil, administratiu, etc. No? Segons vostè, sí. Si l'advocacia recomanés més aquesta opció, els clients podrien sortir més satisfets a l'hora de dirimir els seus conflictes?
Molt més, moltíssim més. I de fet, jo ja no crec que hagin de ser només els advocats, eh? És a dir, considero que ja els estudiants de dret han de tenir assignatures on es pugui treballar i es pugui estudiar la resolució alternativa de litigis. I tenim exemples molt clars, eh? És a dir, comentaves aquests exemples, però és que en temàtica de consum, la mediació en consum és un exemple. La mediació sanitària amb la Societat Catalana de Mediació en Salut, per exemple, és un exemple al mateix temps que ens ha provocat tants acords en tants temes que estaven encallats i sobreencallats i estancats d'anys entre professionals o amb pacients, que la mediació amb ells han vist que era una gran oportunitat.
Uh-huh. És que, certament, senyor García, la mediació s'està evidenciant com una eina imprescindible per millorar la situació i saturació d'aquesta justícia en una societat amb una cultura de conflicte i excessivament judicialitzada.
Excessivament judicialitzada i amb uns jutjats que, malauradament, i perquè també doncs, estem venint d'aquest maleït Covid, uns jutjats col·lapsats. Les seus de reclamacions, que moltes d'aquestes reclamacions perfectament podrien resoldre's amb dues, tres sessions, ens estranya, de veure procediments que porten a lo millor un any i mig, dos anys en jutjat, que el jutge deriva a mediació en dues, tres sessions, les circumstàncies, la problemàtica, el conflicte, posem-hi el sinònim que li posem, es solventa en dues o tres sessions. Dos anys d'espera judicial. El jutge deriva i en acords.
La mediació, i més en el cas de les persones vulnerables, imagino que fa que totes les parts se sentin escoltades i també s'apropa a aquesta justícia restaurativa, no? La mediació, diu vostè, que és un procés artesanal, ja que cada cas és diferent i que cada part té uns sentiments i emocions diferents.
Així és. El més important és que el mediador tingui unes eines mediadores de resolució alternativa de conflictes que les pugui incorporar al procés i que sigui una persona creativa. Jo considero, de fet, que tots som mediadors naturals, tots, absolutament tots. El que passa que tots encara no ho hem explotat, encara no ens han donat les eines corresponents, però tots estem capacitats per poder fer mediació.
Benvinguda sigui aquesta mediació i li agraeixo molt Carles García Roqueta, diputat responsable del Centre ADR Mediació del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres. Fins la propera, bona tarda, bona feina.
Fins aviat, moltes gràcies.
I a la linterna de Cope Catalunya i Andorra posarem música d'un musical perquè Broadway aterra aquí a Barcelona. Ara t'ho explico. Et recomano un restaurant, la Lubina Restaurante, basado en la cocina mediterránea, prestando especial atención a los pescados y mariscos, que te va a ofrecer un espacio ideal para que disfrutes de reuniones de negocios, de comidas de familia, de una cena romántica en un ambiente agradable y tranquilo. Y además tienen un plato, a ver si lo adivinas, la especialidad de la casa es la Lubina. ¿Quieres ir? Pues ya lo sabes, teléfono 93-430-0333, 93-430-0333 y están en la calle Viladomat 257 en Barcelona. Y reservas a través de internet, reservas@lalubinarestaurante.com.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2021, La Bestia de Carmen Mola. Finalista, Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica.
Premio Planeta. Vive grandes historias.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
Going
Barcelona.
Oh,
don't get up.
Do you have to?
Yes, I have to.
Oh,
don't get up. No, you're angry.
¿Es mejor vivir soltero o en compañía? Esta es la pregunta que se hace Bobby el día de su cumpleaños mientras sus mejores amigos le preparan una fiesta sorpresa que no lo es tanto. Bobby siempre ha sido un soltero de oro y no le faltan oportunidades para casarse, pero hasta ahora no se ha atrevido a dar el paso definitivo. ¿Acaso es demasiado tarde? ¿Existe un tiempo límite para encontrar la felicidad? Bueno, pues el miedo al fracaso, el fantasma de la decepción, el ansia de pertenecer y de ser querido se van alternando en el ánimo de Bobby, que solo busca a alguien que le haga sentir que está vivo. Estamos hablando de lo que es la sinopsis de Company, el musical, que sí, que llega a Barcelona y lo va a hacer dentro de muy poquitos días para deleitarnos con una de los musicales de referencia de los años 70, de ese Broadway, de ese Manhattan. Avui tenim el plaer de poder parlar amb una de les persones que formen part d'aquest elenco d'actors i d'actrius, que és l'Anna Moliner, que per cert, La Vanguardia, la seva crítica, va posar tremendos Anna Moliner i Roger Berruezo, que també el podrem veure en aquest Companyia a Barcelona. Anna Moliner, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Després d'aquesta presentació, a veure què puc dir, perquè està fantàstica.
Bueno, tu sí que estàs fantàstica, Anna, eh?
Bueno, gràcies, no? La veritat, mira, venim just ara d'estar gairebé 7 mesos a Màlaga fent Company, allà amb l'Antonio Banderas,
sí.
I clar, imagina't poder estar a Barcelona, que és casa, doncs estem encantats.
Clar. Escolta'm, com vas arribar a formar part d'aquest elenco d'artistes i amb Antonio Banderas? Quina ha estat la història fins a arribar aquí, Anna?
Doncs mira, realment jo sabia de l'existència d'aquest teatre al Soho a Màlaga i sabia que l'Antonio tenia aquest projecte des que va estrenar Chorus Line, però clar, va estrenar just abans de la pandèmia, no?
Cert.
Tots sabem la resta.
Sí.
Llavors bé, sabia que ja fa un any i pico que clar, la cosa tornava a engegar-se, afortunadament, i em van trucar directament per proposar-me, mira, farem Company, com ho veus? Jo la veritat és que no m'ho esperava, estava molt desconnectada del món del musical, feia ni més ni menys que com 13 anys que no em feia cap,
sí.
I em feia com molt respecte, però clar, quan em van dir que era Company de Stephen Sondheim, que per mi és com el gran compositor de musicals, no? Perquè és absolutament teatral, bueno, soc molt fan, m'agrada moltíssim,
sí.
I hi ha tan poques oportunitats per fer Sondheim aquí, al nostre país, que clar, dic, ai, ai, i després em va dir, clar, és que ho dirigirà i ho protagonitzarà Antonio Banderas, i dic, ui, 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 em sembla que me'n vaig a Màlaga, mare meva. No, i llavors va estar molt bé, perquè el teatre, bueno, l'Antonio volia com que treballéssim tot l'equip junts, i vam, sí, estar fent com un workshop una setmana allà,
mm-hmm.
Així ja vam tenir l'oportunitat de conèixer-nos, de veure una mica cap on anaven els tiros, I després la cosa, doncs sí, ja es va fer realitat i vam tirar endavant i ha estat una experiència inoblidable, no? Ara trobarem molt a faltar l'Antonio perquè ell no vol sortir de Màlaga, tot i que seguirà tenint, evidentment, la seva direcció i el seu segell. El Roger Berrueso, que l'esmentaves, sí, estava fent, era el meu partener, la meva parella, i ara farà de Bobby, farà de protagonista.
Sí.
I bé, serà com una nova etapa de Company, però com et comentava, doncs molt feliços de poder estar a la nostra terra.
Escolta'm, és una escenografia immersiva i sembla que estiguis al mateix Manhattan.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. La veritat, això també va ser una idea d'Antonio, però sí o sí que ho tenia claríssim, que com que abans comentaves que tot gira al voltant d'aquest protagonista, d'aquest Bobby, que no té les coses clares i ell mateix no para de donar voltes al cap, sí, doncs l'escenografia d'alguna manera reflecteix aquest estat que no deixa de ser la vida, no?, d'una persona que al voltant, no?, un planeta, digue-li com vulguis, que al voltant té doncs persones que van entrant i sortint de la seva vida i dels seus pensaments, dels seus records. Ell ho ha volgut portar molt al terreny del record. Abans comentaves que Company, que efectivament es va estrenar a l'any 70,
sí,
en el seu moment no hi havia tant aquesta presència al record. Era, parlava d'un noi que en aquell moment, clar, tenia 35 anys, se presentava, que complia,
clar,
i que no havia, no tenia, no?, una parella, una família, no s'havia casat. Clar, això als anys 70, doncs...
Clar, dius, que raro,
tota
que raro.
Tenia tota la raó de ser, ara per res, no? Ara una persona de 35 anys, si està casat ja i... Raro també, no? No, ha canviat les coses afortunadament en molts aspectes, però llavors l'Antonio volia portar el terreny de fer que, evidentment, no, adaptar-s'ho a la seva edat, fer el personatge més gran i que, d'alguna manera, ell reflexionés sobre la seva vida i tingués aquest record dels seus amics que van passant per la seva vida. Ara, amb el Roger, d'alguna manera, tornem una mica a la versió més original,
sí,
i es torna a baixar l'edat del protagonista i, d'alguna manera, serà com més fidel, com et deia, sí, a l'estrena, en el seu moment, però sense deixar de tenir aquest aspecte d'això, no? De que hi ha una escena i tu no saps ben bé si això està passant en aquell moment o és aquest personatge que ho estàs recordant o és algo que potser ha passat fa 5 minuts i ell ho està pensant i està reflexionant sobre el que acaba de passar. Té aquest aspecte, no, Company, que d'alguna manera no hi ha un fil argumental, sinó que són unes escenes, no? Una escena darrere d'una altra, que al final et porten a fer aquest camí, aquesta reflexió, que al final fa el personatge amb el gran hit Being Alive, el que tu deies, no? Buscar algú que et faci sentir viu.
Efectivament. Doncs del 2 de març al 12 de juny, al Teatre Apolo, aquest espectacle, que és que sembla que estiguis visquent-ho, o sigui, no hi ha la quarta paret o la cinquena paret aquella, no?, que diu vosaltres al teatre, perquè estareu immersos dins d'aquest gran musical que ara arriba a la ciutat de Barcelona, Company, el musical. Espero que gaudiu. I Anna Moliner, per tu i la resta de companys, molta merda. Moltíssimes
gràcies, moltíssimes gràcies.
Ens veiem al teatre, gràcies.
Ens veiem al teatre. Adéu, adéu.
Ai, quines ganes de teatre. Bueno, yo tengo ganas de darte una buena noticia. ¿Tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas? Bueno, ¿tienes préstamos, tarjetas, hipotecas? Acógete a la ley de la segunda oportunidad con ayuda de abogados para tus deudas. Cancela tus deudas legalmente ahora. 930-502-305, 930-502-305 o en abogadosparatusdeudas.es. I amb aquest bon consell et diem gràcies, salutacions de la Montse Rodríguez i et deixem ara amb la linterna d'Àngel Expósito. Demà més i millor. I a Cope Ponés continua la informació. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
Sentirse en casa a gusto.